Vinga, va, que avui al Fabricació Pròpia celebrem la jubilació d'un company d'ofici, un dels periodistes més emblemàtics de la història dels nostres mitjans, especialment del periodisme esportiu, amb una trajectòria que va començar a Ràdio Barcelona i que l'ha portat a narrar partits de futbol i de bàsquet, a ser un habitual a Mundo Deportivo, a treballar i a col·laborar a Catalunya Ràdio, a RAC1, però sobretot a presentar programes mítics de TV3, on hi ha treballat 37 anys. Programes tan mítics com Gol a Gol, Bàsquet Mania, l'Esport Club o l'Icònic.
Efectivament.
Arriba la nit, tot per comentar la primícia, sí, i la qualitat. L'Esport 3 i el Canut t'esperen.
Clar, abans de jubilar-se, però el tenim promocionant 50 anys del fitxatge, una docusèrie de TV3 i Amazon sobre la figura de Johan Cruyff. Lluís Canut, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com estem?
Com estàs? Gairebé 50 anys de carrera, 37 treballant a TV3. Lluís, al futbol sempre diuen això, no?, que costa, no?, aquesta retirada, no?, aquesta sortida, tot i que tu dius que et jubiles però que no et retires.
Exacte, el terme és aquest, perquè jo penjar els hàbits seria molt difícil per la meva part. Tenia en compte que vinc de portar durant tants anys d'una activitat molt intensa i ara de sobte deixar-ho tot penjat seria perjudicial per la meva salut mental, no? I per tant, com que m'ho passo molt bé amb el que faig, doncs continuaré fent coses relacionades amb el món del periodisme esportiu.
Clar, és que això deu ser complicat, és el que tu dius, portes tota la vida, no?, treballant i amb aquesta intensitat. Lluís, que ara de la nit al dia deixar-ho tot es fa com estrany, no?
Home, això seria el menys recomanable per mi, no? Perquè és que no m'imagino el lluio que em podria agafar, no? De no estar allò en la salsa, en el rovell de l'ou, no? I per tant, doncs, continuarem les meves col·laboracions i també, doncs, en el que és l'elaboració o l'inspiració de nous programes documentals i tal que tinguin cartera, i doncs això és el que mantindrà entretingut durant els pròxims anys.
Clar, a més de TV3, ara ho dèiem, has treballat en premsa escrita, al Mundo Deportivo, has estat...
Jo sóc un periodista multidisciplinar, que ara es diu tant, no?, que s'ha de ser polivalent, que
has de valdre per tot, no?
Has de valer per tot i reinventar-te per tot, no?, perquè al llarg de la meva trajectòria m'he reinventat moltes vegades en diversos registres, tant sigui com narrador de partits de futbol, de bàsquet, fent programes monogràfics d'un esport com és el cas del Bàsquet Mania, presentant de les notícies de cap de setmana, i fent programes setmanals, doncs, com eren el Vaques Sagrades o el Quan s'apaguen els llums, i després el mític, doncs, efectivament, no?, de les nits durant 5 anys.
Lluís, en quin has gaudit més? O sigui, en quin registre, no?, i a quin mitjà? Perquè, clar, és el que dèiem ara, tu ho has fet tot, gairebé tot, no?, però en quin t'has sentit com... No sé com dir-ho, com a casa, perquè com a casa ho has estat sempre.
Amb els que m'he sentit més còmode han estat tant la televisió com la ràdio, no? Encara que són dues disciplines diferents, però aquest contacte amb el públic, aquesta escalfor que sents del públic quan tu t'adreces a una càmera i saps que darrere d'aquella llumeta vermella hi ha milers de persones que t'estan mirant, o aquella escalfor d'un programa de ràdio que trasllada cap a tota una sèrie d'oients anònims que no saps exactament qui t'està escoltant, però que percebeix perfectament què és el que tu expliques i les històries que tu dius, doncs són el que més m'han omplert, no? Però també cada vegada he gaudit més amb el tema d'escriure a premsa escrita, no? I sobretot a partir de fer articles d'opinió, no? Sobretot quan et ve una idea, et ve el flash, dic que ja tinc la idea per fer la contraportada del Mundo Deportivo, ja tinc la idea per fer la columna de La Vanguardia, i això és... I quan la vas desenvolupant sobre el teclat, la veritat és que és certament molt gratificant.
I algun moment que desconnectes? O sigui,
no.
Que dius...
Quan dormo.
Clar, perquè ara és el que tu dius, jo t'imagino que et ve una idea, no? I és 24/7, no, Lluís?
Bueno, perquè sempre he dit que el periodista és un no té horari, el periodista és el periodista de les 24 hores del dia, no? Sempre estàs pendent de la notícia que pugui sortir o de la idea que et ve al cap, d'una entrevista com la faràs o com abordaràs un personatge o quina notícia pots atacar aquell dia. doncs és un estat continuat d'estar allò amb guàrdia absoluta, no?
Clar, fa uns dies, Lluís, fa parell de setmanes, diria, en una entrevista amb l'Albero, no? Vas dir que tenies Parkinson, una malaltia que se't va diagnosticar, si no m'equivoco, fa 6 o 7 anys, no, Lluís?
Sí, uns 7 anys, sí.
Com et trobes? Com estàs?
Jo bé, em trobo bé, perquè no m'impedeix poder fer vida quotidiana normal i no m'ha impedit fer el meu treball fins ara, no? I, per tant, doncs, si home, et presentes alguna dificultat allò, per exemple, la tremolor de la mà,
sí.
o que tens menys agilitat a l'hora de moure't o de vestir-te, però per lo general em trobo bé. I...
Home, pots continuar jugant a golf? No et vaig sentir en una entrevista.
Bueno, mal jugant a golf, però per detriment del meu company de fatiga, Ronald Koeman, que sempre se'm queixa de que cada dia jugo pitjor, i em diu, una cosa és que juguem 2-2, otra és que jugui 3-1. Però vaja, m'ho passo molt bé perquè, a més, el golf s'ha convertit en una mena de teràpia per combatre el Parkinson. Mm-hmm. Hi ha una associació de golf i Parkinson i un treball que s'està fent a través del Departament de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau,
sí.
On es busca o intenta comprovar-se, doncs, els aspectes positius que té per la malaltia, doncs, la pràctica del golf, no?
Escolta'm una pregunta. En el moment que, amb aquesta entrevista amb l'Albero, a l'Ara, a Lluís, en el moment que tu ho fas públic, per tu això va ser alliberador? Com ho vas viure?
No, saps què passa? Que jo, de fet, venia de que feia uns 15 dies havíem tingut un sopar de comiat amb el Departament d'Esports, i jo allà, doncs, vaig voler agrair el tracte que havia tingut de discreció per part dels companys durant tots aquests anys, de no venir-me a preguntar ni a tafanejar ni a posar-te allò incòmode,
sí.
Davant de dir com et trobes, com estàs, sinó que es donava una cosa com per sentada. No sóc l'únic cas dins de la redacció d'esports de TV3, i per tant, doncs, en aquest sentit jo vaig voler agrair aquest respecte, aquesta, diguem-ne, complicitat dels companys amb el procés de la meva malaltia sense estar fent escarafalls de la mateixa, no?
Clar,
i aleshores, clar, quan Albert em va preguntar, aleshores jo vaig considerar que no tenia per què amagar-me de res. És el meu mòbil que sona perquè s'està carregant.
S'està carregant. Espera't, el tens a mà o no? Sí, no? El tens aquí al costat, Lluís.
El tinc aquí al costat.
Que us ho diem, és que Lluís Canut, o sigui, no s'atures, 24-7, no, Lluís, en aquesta tarda de dijous, ja està, ja l'has pogut...
De moment li he aturat la trucada, el que passa que no l'he pogut posar en modo avion, però per tant, hi va haver una vegada en un programa en directe a la tele que em va sonar el mòbil. Em vaig oblidar de desconnectar-lo i em va sonar el mòbil. I resulta que eren els meus nebots que m'estaven trucant, no sé per què. I a continuació, quan van veure que jo estava en directe a la tele, van continuar trucant...
Encara més.
Encara més per fer-me la brometa de que...
Quins bandarres, no? Clar, bueno, aquestes coses passen, no? Vull dir que...
Bueno, són los gajes del directo, no?
Los gajes del directo, clar, és que deu haver passat de tot.
Saps què va passar? Hi ha una anècdota molt bona. Jo que he treballat a Ràdio Barcelona... Que...
Mira, deuen ser els nebots una altra vegada.
No, és el meu cunyat, o sigui que...
Ah! És el teu cunyat.
És el meu cunyat.
Bueno, vols agafar-li? Vols que...
No, ara ja suposo que pararà.
Sí, no, tranquil, si no s'escolta.
No, doncs escolta'm, jo que vaig treballar a Ràdio Barcelona en el mític estudi Toreschi, que on es feien representacions en directe,
sí,
d'obres teatrals o sobretot per Setmana Santa de la Passió de Crist,
sí.
Amb el quadre d'actores de Ràdio Barcelona,
sí.
Doncs va sonar de sobte en plena representació de la Passió de Crist al telèfon de dintre de l'estudi, com està passant ara aquí. I aleshores un dels actors va agafar el telèfon, el va despenjar i va dir «Residència Poncio Pilatos, digue-me».
Pues mira, no sé si tu pots provar-ho ara, si vols, Lluís, però... clar, són aquestes coses que et passen. Mira, és el cunyat?
Serra!
Vinga. És el teu cunyat.
Escolta'm, estàs sortint en directe per Ràdio Estel, que estem fent una entrevista, Miquel.
Miquel!
Ah, vale.
Espera, que et vol saludar la Mercè.
Espera, a veure... Miquel, que estem en directe amb una entrevista que li estem fent al Lluís.
Vale. Espera,
vols, és que és urgent. Vols alguna cosa urgent o...?
No. Si dinàvem junts perquè està plovent.
Ah, diu que si dineu junts...
No, no, em quedo a Barcelona avui a dinar.
Vale, de acuerdo.
Perquè si anàvem a dinar junts, qui cuinava, tu o jo?
Jo.
Tu?
Bueno, escolta, doncs... I Miquel, què li volies cuinar? Perfecte.
Picant,
eh?
Com més picant, millor.
Com més picant, millor. Molt bé, Miquel. Doncs mira, res, 10 minuts i et tornaré a trucar.
Vale,
vale, Miquel. Vinga, molt bé, ben fet.
Adéu, adéu Miquel, que vagi adéu. Molt bé.
Diu que se'n va dutxar, el Miquel.
Sí, no, el Miquel també ja està jubilat fa temps i no és de llevar-se d'hora.
Escolta'm...
És d'anar a dormir tard i llevar-se tard.
Clar, bueno, és que ara també t'haurà canviat una mica, no, Lluís, ja? Perquè tu ja, ara ja estàs jubilat.
Jo estic jubilat sobretot d'obligacions, no?
Sí.
O sigui, jo, el meu nou estat, el que dic és que vull ser amo del meu propi temps, no?
Bona.
I aleshores, doncs, procuro treure-me de sobre el màxim d'obligacions, però allò fixes.
Sí.
Que hagi de venir a fer una entrevista, jo encantat de la vida i tal, mentre no se m'acumulin moltes de manera continuada, no? Però el que no vull és estar allò obligat, que si he de ser els dilluns a les 10 a tal lloc, que si el dimarts de no sé què, el dimecres... Procuro concentrar-me tot entre dilluns i dimarts i aleshores donar-me ja festa la resta de la setmana.
La resta de la setmana, això està molt bé. Bueno, de fet, és el que dèiem, que fa pinta que no et sabrà retirar del tot. Estàs promocionant aquests 50 anys del fitxatge.
Del fitxatge de Cruyff.
Home, docu-sèrie TV3 i Amazon.
Sí, sí, l'estrenarem...
El dimarts que ve, eh?
El dimarts s'emetrà per antena, però el dijous, aquest dijous, dèiem la premiere, una estrena, diguem-ne, en privat, al Cine Bosque de Barcelona.
Sí.
I on es podrà veure aquesta docu-sèrie de dos capítols, que és una idea original meva, sobretot inspirat no en la figura en si de Cruyff, sinó en el que va representar l'arribada de Cruyff a Barcelona, no? Mm-hmm. Pensa que estem parlant de fa 50 anys, aquest país encara estava sota una dictadura militar franquista, mm-hmm. I va venir a parar aquí, doncs, un home que era un autèntic star del futbol, jo sempre dic que era el Mick Jagger del futbol en aquell moment, el Johan Cruyff, i ell provenia d'un país amb uns avenços democràtics i socials doncs, molt, 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 molt més avançats que el que vivíem aquí, que era un país gris, no? I que una figura com Cruyff decidís venir a Espanya sota aquesta dictadura franquista, encara que ell mai parlava de dictadura, sinó de falta de libertades, referint-se a la situació en la que es vivia en Espanya.
El context històric, sí.
Doncs a mi em va cridar molt l'atenció perquè, a més, la seva arribada va ser allò, com es diu, una bocanada d'aire renovador, amb aquella estètica que duia, doncs, amb aquells pantalons acampanats, aquelles camises de coll grandíssims, aquelles coloraines, aquelles cadenes que penjaven del seu coll, que portava tres cadenes d'or per cadascun dels tres fills que tenia, que jo, clar, els que són de la meva generació, intentava imitar-ho, i em vaig comprar tres cadenes, no? Com que no podia comprar les d'or, les vaig comprar de plata, no?
Per imitar Johan Cruyff.
Per imitar i intentar ser com Johan Cruyff i el que representava Johan Cruyff. I després també el fet que també em va cridar molt l'atenció de desbrinar el perquè d'aquest fitxatge, perquè a més té una intrahistòria bastant potent, va ser perquè el Cruyff va apostar per venir al Barça. En aquell moment el Barça era un club perdedor i que portava 14 anys sense guanyar una miserable lliga, no? I com tenint la possibilitat, perquè el Madrid tenia una opció de dret de compra fixada amb l'Ajax, amb el seu club de procedència, com tenint aquesta opció d'anar a jugar al Real Madrid, i que ell es confessava admirador en el seu moment de joventut d'Alfredo Di Stéfano, per què va triar el Barça aquesta opció perdedora en comptes d'anar a jugar doncs, com hagués tocat en aquell moment al Real Madrid, no? I aquestes són dues de les claus que intentem desvetllar
amb aquesta docu-sèrie.
En aquesta docu-sèrie, sí.
Deixa'm preguntar-te, Lluís, perquè ara tu deies, no? O sigui, Cruyff, Núñez, cruifistes, nuñistes, fins a quin punt les etiquetes han passat factura al Barça com a club?
Massa, i continuen passant encara massa. Aquesta divisió continua, que si tu ets nuñista, sí, que si tu ets cruifista, que si tal, que si antigament, que si els suberistes, que si els cubalistes, que si els herreristes, que si ara els laportistes, els rossellistes, sempre hi ha com una mena de fracció de divisió molt clàssica de la societat catalana, no? Perquè només cal veure com acaba tot el tema aquest del procés amb els partits independentistes enfrontats els uns als altres i no buscant la finalitat que tots preteníem o que tots pretenien de buscar aquesta independència de Catalunya, que després de la veritat va ser un vist i no vist, no? I bé, el Santiago Bernabéu, que podia ser moltes coses, la majoria d'elles no molt recomanables, va dir una veritat una vegada que va dir «Esto de los catalanes son la hostia». Dice, porque si fueran todos juntos serían imparables, pero como siempre están reñidos entre ellos, y no anava molt equivocat, perquè tenim aquí un potencial enorme, però sempre aquesta eterna, aquest etern caïnisme doncs, fa que sí. no puguem aprofitar tot aquest potencial.
Clar, Lluís, que no, tu has viscut un dels moments, i és que de bo, es fa molt, molt difícil de no recordar-lo.
El del Núñez.
Posa'l, ja veuràs.
Passi el que passi, no em presentaré a la reelecció.
No hi hauria cap cosa que el fes canviar?
L'únic que m'interessava era parlar amb la meva dona i amb els meus fills.
Vostè, senyor Núñez, és un moment emotiu per vostè perquè està, suposo que recordant moltes etapes de la seva vivència com a president del Futbol Club Barcelona. Vostè vol continuar parlant?
Sí.
Quina bogueta, eh? Quina veueta.
Quina veueta, però com vas aguantar, Lluís?
Bueno, jo crec que vaig aguantar bastant bé, no?
Home.
Perquè, i sobretot, doncs, en aquell moment, quan li vaig preguntar si volia continuar parlant, perquè a mi no m'agrada fer aquest periodisme de furgar sobre la debilitat de l'interlocutor, no? A vegades aquestes entrevistadores o entrevistadors que es dediquen allà a furgar i si ploren encara apreten més i més llàgrima.
Burxar.
I la veritat em sento incòmode i veig que si la persona que tinc davant està patint, per què allargar aquell patiment, no? I aleshores, doncs, quan vaig veure que estava en plena llagrimada, doncs li vaig dir si volia continuar parlant pensant d'escolta, anem cap a un tall de publicitat, que entri la maquilladora, que li posi 4 polvitos més i tal, i l'arreglem perquè estigui en condicions de continuar la conversa. Però allò d'allargar la conversa, si l'interlocutor no està en condicions de fer-ho, doncs era el que menys volia en aquell moment, no?
Clar, però aquell moment, si no... A veure, tu sabràs millor que ningú, Lluís. A 1992, crec que eren dies abans de la final de Wembley.
Això era un diumenge i Wembley jugava dimecres. De fet, alguna vegada ho he explicat, Núñez no havia de ser el convidat aquella nit, aquell dia al gol a gol. El convidat havia de ser Cruyff, precisament, doncs l'entrenador, que és el que tocava. I ja teníem lligada l'entrevista i uns dies abans el Joan Pazzi em truca i em diu: escolta'm, oblida't del tema del Johan, perquè l'equip avança el seu viatge cap a Londres. Normalment, quan es jugava a Copa Europa, viatjaven el dilluns i es jugava el dimecres. Doncs va voler avançar-ho a viatjar el diumenge per aïllar l'equip de l'ambient de Barcelona i de la pressió que hi podria haver, i van decidir marxar diumenge, amb la qual cosa ens va quedar penjat el tema del convidat del gol a gol d'aquell cap de setmana. I aleshores va ser quan vam presentar l'opció de que vingués el Núñez, que a més venia directament de la comunió de la filla del Ricard Maixencs.
Ostres!
I just abans d'entrar al plató ens va avisar, ens va advertir, perquè estaven amb mi el Tacho Benet, que era el cap d'esports, i el Jaume Roures, que era el director de producció del Departament d'Esports, ens va dir el Núñez: avui us donaré una bomba. Avui donaré una bomba. I bueno, quina bomba, president? Diu: no, ja veuràs, avui us donaré una bomba. I bueno, vam entrar al plató, doncs sabent que sobre l'aire flotava de la possibilitat de que el Núñez donés una bomba. I jo, de fet, les 3, 4, 5, 6 preguntes preceptives de cara a la final, que com es presentava, que se'n patatim, patatant, li vaig dir que, escolti'm, dic que vostè, en el cas de que no es guanyi o d'això, té previst convocar eleccions? Diu: sí, convocaré eleccions i no m'hi presentaré. Perquè, clar, la bomba era no que convoqués eleccions, sinó que no tingués decidit presentar-se. I, bueno, doncs amb aquestes doncs, va ser la bomba que va esclatar en aquell moment, no? Que ell sempre va dir que ho havia fet per descarregar de pressió a
l'equip.
Però, vaja, jo aquest argument no me'l vaig creure mai.
No te'l vas creure.
No, perquè, a més, l'equip en què la podia afectar que el president anunciés que no continuaria, sinó jo crec que el Núñez va fer en aquell moment allò que es diu ara un Xavi o un... Com es diu el president del govern, que ara?
Ah, un Pedro Sánchez.
Un Pedro Sánchez, anava a dir Pedro Cortés.
Com un Pedro Sánchez, exacte.
Va fer un Xavi, però l'inventor d'aquesta estratègia va ser Núñez. Perquè, clar, davant de la possibilitat de repetir un fracàs com havia estat la final de Sevilla de 6 anys enrere, que allò va ser l'hecatombe, doncs ell podia tenir la justificació de dir: escolta'm, jo ja he dit que me n'anava i, per tant, si es perd, jo ja no estic en el barco i si es guanya ja faré que, sisplau, demano que em demanin que em quedi.
Sí.
I això és el que va fer Núñez.
Deixa'm preguntar-te també, perquè, Lluís, no sé si tu ets conscient que ets una de les persones periodistes més carismàtics de Catalunya. De fet, clar, és que tothom també s'atreveix una mica a imitar-te, Lluís.
Sí, no, al final s'ha convertit en un gag recorrent les meves imitacions.
Però escolta, clar, José María García, Jordi Rovirosa, que també periodistes esportius s'han imitat, no? Tu creus que quan passa això vol dir que has marcat
una època? Buenas noches, saludos cordiales y bienvenidos una noche más a la sintonía de Antena 3. Escandaloso.
Però tu també ho fas. Però, clar, la imitació...
Jo sóc molt imitador,
tu ets molt imitador?
Jo de petit em posaven els dinars aquests de les festes de Nadal a casa damunt d'una cadira i em feien imitar el Franco. Español es todo. En este momento de su obra nacional, más que nunca necesaria la unidad de la familia como esencia del Estado.
Clar, és que... Però, i llavors, quan tu et sents imitat, Lluís, pel Pep Plaza, que ara dèiem al Polònia Mal, efectivament, no? Com ho portes tu, això? T'ha agradat, no?
Jo recordo, sí, a més, el Pep, que és un bon amic, sempre sí. Ho ha fet des del carinyo i l'afecte i el respecte, no? O sigui, jo entenc que facin una caricatura, però que no intentin humiliar el que és el personatge, no? I crec que en aquest sentit el Pep sempre ho ha fet molt bé i ha estat molt, molt respectuós amb mi i estic molt content d'aquestes imitacions que m'ha fet. Però recordo que fa molts anys el Jordi Lepé un dia me'l vaig trobar i em diu, escolta'm, nano, diu, no acabo de trobar el to a la teva veu i tal. Dic, i després, passat els anys, vas pensar, sort que no vas trobar el to de la veu, perquè els que han vingut a continuació ha estat un autèntic bombardeig. I un dels primers que em va començar a imitar va ser l'Andreu Buenafuente.
Ah, sí?
Sí, que en un programa que feia per TV3 m'imitava. Sí. I com que jo parlo molt ràpid i no paro de parlar normalment, deia l'Andreu, caram, tu sí que és cansat, aquest personatge.
Ostres, clar, però si t'havia d'imitar 100%, no, Lluís? Escolta, ara ja anem acabant. Estem amb Lluís Can, que estem repassant la seva trajectòria, que, per cert, la docusèrie després es podrà veure...
Sí, la docusèrie, o sigui, l'estrenem per antenes, la primera...
El dimarts 21 de maig.
El dimarts 21, en una nit temàtica a TV3, on es veuran els dos capítols de la docusèrie, i després farem una taula rodona final per avaluar el que és el llegat de Cruyff en el Barça, no? I que ens ha confirmat la seva presència, doncs, el Joan Laporta, el president del Futbol Club Barcelona, que jo sempre he dit que és un dels principals apòstols de Cruyff a la Terra, no?
Clar.
I entre altres convidats hi haurà, doncs, el Joan Laporta.
Bueno, doncs això està bé.
Sí, i tant.
Ha costat o no?
No, la veritat, mira que jo no és que sigui allò molt laportista, sí. Bé tot el contrari, però vaig considerar que era de justícia que si alguna persona representa la figura dels valors de Cruyff aquí en el Barça i ha estat defensor i, a més, doncs, s'ha deixat assessorar per Cruyff, és Joan Laporta, no? I creia que era molt idònia la seva presència. I quan, a més, li vaig comentar als seus assessors que seria la meva última entrevista a TV3, doncs van acceptar, doncs, la proposta.
Bueno, doncs això està molt bé, no ens ho perdrem, sens dubte. Ara ja, per
perquè
acabar...
Perquè últimament també s'ha tornat una miqueta plorant en la porta, eh?
Sí, és veritat.
Ja diuen que n'oneja una mica.
És veritat, una mica sí, eh? Bueno, ell ja ho ha tingut, no?
Bueno, perquè és un tio on, les coses com sigui, molt emocional, a la porta és tot sentiment, tot empenta, tot pit i collons, i el porta, doncs, a tenir aquest grau de sensibilitat que a vegades el fa que els sentiments
aflorin més ràpid,
aflorin, no? Més ràpidament.
Sí. Et volia dir això, de tota la carrera, Lluís, periodística, quin és el personatge que has entrevistat, que t'hagi impressionat, no? Que t'hagi...
Jo diria que, més que dir el personatge que més m'ha impressionat, quin és el personatge que hagués volgut entrevistar i no vaig entrevistar.
Bona.
I que és Muhammad Ali, que precisament també patia la malaltia del Parkinson.
Sí.
I que m'hagués agradat moltíssim entrevistar-lo, no per lo gran esportista que va ser, com un gran boxejador, a mi m'agrada molt la boxa i l'Ali és el sumum dels sumums, sinó perquè va ser un personatge molt implicat amb els problemes socials de la seva època, en la lluita contra la segregació racial, i va tenir la valentia de renunciar, d'enfrontar-se a l'estatus nord-americà, renunciant a anar a la guerra del Vietnam. I a mi aquesta figura que extrapola el que és únicament l'aspecte esportiu per implicar-se en l'aspecte social, doncs és el que més em captiva, la figura del gran Muhammad Ali, que seria l'únic que li donaria un petó a la mà. Muhammad, the black superman who calls to the other guy.
De fet, portes aquí mira el mòbil, no? Que portes a la carcassa, portes a Muhammad Ali.
Sí,
no?
Sí, sí, m'ho va regalar la meva dona, això farà un parell d'anys, sí. per Nadal, i jo porto molt d'orgull aquesta carcassa amb la signatura de Muhammad Ali.
És la seva signatura, està molt bé. Escolta, Lluís, ho hem de deixar aquí, però...
Un autèntic plaer, i a més...
Ha estat un plaer.
Home, i tant, amb la trucada sorpresa del meu cunyat.
Home, el Miquel, tu. Escolta, bueno, la setmana vinent, si no, anem a...
A provar els macarrons amb xorissa.
Home, picants, a més,
picants,
eh?
Picants. Tu t'agrada el picant?
Sí.
Molt bé, doncs, escolta.
Doncs ja quedarem amb el Miquel.
Estàs convidada i el Miquel, vaja,
molt bé.
Disposat a cuinar per nosaltres.
Lluís Canut, gràcies. Gràcies per haver estat un referent.
A vosaltres.
De debò, moltíssimes gràcies i per haver estat avui aquí al Fabricació Pròpia. He says, I'm the greatest the world's ever seen.